Segueix-nos a les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a Twitter @radiosabadell.
I parlem de la meningitis. En els darrers dies a Sabadell s'ha fet una trobada per debatre com s'ha d'abordar la meningitis i també les capacitats de prevenció que té la vacunació que es fa avui en dia. Sobretot tenint en compte que en els últims temps s'han incrementat el nombre de casos causats per un tipus de meningitis que fins ara eren poc comuns. En parlem amb el Valentí Pineda, que és president de la Societat Catalana de Pediatria i pediatra de l'Hospital de Sabadell. Molt bon dia, doctor Pineda, gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
Si li sembla, situem primer les bases. Què és exactament la meningitis?
Bueno, la meningitis és una inflamació de les meninges, que són les capes que envolten el cervell i la medul·la espinal. És important, de totes maneres, saber que meningitis n'hi ha de més greus i menys greus. Menys greus, pràcticament banals i que no tenen tractament, són les meningitis víriques, causades per virus, que és la gent infecciós que fa aquesta inflamació, i altres que són les més greus, que són les bacterianes, que estan causades per una bactèria.
Per tant, el grau, diguéssim, de gravetat d'aquesta meningitis depèn de la causa que en sigui la culpable, per dir-ho d'alguna manera.
Exacte. La causa, si és un virus o una bactèria, són molt més excepcionals els fongs, paràsits i tal, però parlarem sempre de virus i bactèries perquè l'altre és puntual. És el que determina si és una meningitis amb bon pronòstic, les víriques, o amb possible mal pronòstic, inclús possibilitat de prevenció, que són les bacterianes o les més severes.
És una malaltia contagiosa, que és fàcil doncs, que pugui passar d'una persona a l'altra?
Sí, no és de les més contagioses. Quan les comparem amb malalties contagioses que la gent té al cap, com una varicela, com un sarampió, com una rubeola, no és evidentment tan contagiós, però sí, en principi, són contagioses i, de fet, quan es produeix un cas de meningitis de les dolentes, com si diguéssim, les bacterianes, les que són més severes, es fa prevenció a tots els contactes familiars amb un antibiòtic que s'administra per via oral.
De quin tipus de meningitis s'està vacunant avui dia als infants? Explicàvem abans que hi ha la que es dona per la Seguretat Social, per dir-ho d'alguna manera, i la que els pares han de pagar a banda, no? Però de quines meningitis s'està protegint, per dir-ho d'alguna manera, als infants?
Bueno, en principi, començant pel començament.
Sí.
La primera meningitis que vam començar a prevenir a Espanya va ser ara fa 40 anys, va ser el 1989-1990, 30 anys fa que vam començar a vacunar sobre una meningitis que era per una bactèria que es diu Haemophilus influenza. Vale? Aquesta meningitis ha desaparegut gràcies a la vacunació i va ser la primera que vam començar a vacunar. Ara fa el 2000 aproximadament, 99-2000, vam començar a vacunar d'una segona meningitis, que és la meningitis pel meningococ del serogrup C. Vale? I ara fa 3 anys, el 2016, vam començar a vacunar contra una meningitis causada per una bactèria que es diu pneumococ, que és la meningitis pneumocòcica. O sigui que en aquests moments vacunem sobre l'hemòfilus, ja fa molts anys, contra el meningococ C i contra el pneumococo, que és la que la gent coneix comercialment com el Prevenar, que va començar el calendari vacunal sistemàtic el 2007 a Catalunya i a tot Espanya.
I la Bexsero, aquí en què entraria? Que és aquesta que es posa a part, diguéssim.
Bueno, com que no vull parlar de noms comercials, en principi ens faltaria dins de la família dels meningococs, hem dit que vacunaven sobre el meningococ C, hi ha altres meningococs, que són el B, que fins ara havia sigut sempre el més freqüent, que és la que previndria la vacuna que tu has comentat, i després, recentment, des de fa 2-3 anys, ha començat a pujar amb força el meningococ W i l'Y. Vale? Tots són meningococs, eh? I aquests W i Y són els que ara s'està debatent més si entrarà per calendari vacunal una vacuna que porti l'W i l'Y. De fet, Sanitat i Catalunya, evidentment, perquè està en el Consell Interterritorial Espanyol, ja ha decidit que vacunarà sobre l'WY en nens adolescents a partir de probablement aquest any o l'any que ve, no se sap encara quan.
A nens adolescents, per què es comença pels adolescents?
A veure, el meningococ, perquè hem de separar, tota l'estona aniré separant. O sigui, no és el mateix l'hemòfilus, que ja vam vacunar fa molts anys, on hi ha, el pneumococ, que també estem vacunant, i el meningococ, que és el que probablement ens dona més problemes ara. I a dins del meningococ hi ha aquests serogrups que t'he dit, el C, que ja vacunem, el B, que no estem vacunant, que és el sero, el W i el Y. Es vacuna amb adolescents perquè el meningococ, d'aquestes tres bactèries, d'aquestes tres famílies de bactèries, és el que està al coll dels adolescents. El pneumococ i l'hemòfilus, que ja fa anys que vacunem, és, bàsicament estava al coll dels nens petits, eren els portadors, però el meningococ es comporta d'una manera diferent. Podríem parlar de mil teories, però realment és la persona que té el meningococ al coll i seria, en teoria, hipotèticament, el que seria el causant del contagi o de la disseminació de la malaltia per meningococ a la resta d'edats.
Uh-huh. Per tant, el focus seria els adolescents, que són els que podrien propagar aquesta malaltia, per entendre'ns,
Quan parlem de meningitis meningocòcica, les altres...
Que és aquesta que s'està estudiant ara si és per vacunar els adolescents, d'acord. I aquest estudi de vacunació seria una vacunació que assumiria la Seguretat Social, que haurien de pagar les famílies, això se n'està parlant?
No, aquesta WY, en principi, el que faríem... Nosaltres estem vacunant de meningococ C, que és el que he dit abans, els 4 mesos de vida, els 12 mesos de vida i els 12 anys, i el que faríem és canviar la dels 12 anys per aquesta, que a més el C porta el W i l'Y, i un que es diu A, però l'A no en tenim nosaltres, de ser grup a d'Espanya.
Uh-huh. Per tant, el que faria seria ampliar la vacuna que ja s'ofereix, oferint aquests extres, i llavors entenc que es dona la possibilitat als pares d'aquests adolescents que no hagin rebut aquesta vacunació als 12 anys de poder-la afegir més endavant.
Sí, el que passa que també hem decidit que vacunarem amb aquesta vacuna que porta l'UWY a banda del C, els adolescents, però també fins als 18 anys. Començarem als 12, que és quan està calendari vacunal a les escoles al meningococ C, i la canviarem, i després, en teoria, dic en teoria perquè serà difícil, hem d'agafar tots els nens fins a 18 anys i reclutar-los que vinguin a vacunar-se o anar nosaltres a vacunar-los, ja sigui als instituts, ja sigui als batxillerats, o ja sigui on estiguin treballant o estudiant, per intentar també vacunar fins als 18 anys, que això se'n diuen catch-ups o se'n diuen recuperar altres cohorts d'edats.
Doctor Pineda, si es veu que hi ha una problemàtica al voltant de la meningitis o que hi ha aquesta realitat que s'està analitzant, per què hi ha algunes vacunes de la meningitis que entren per la Seguretat Social i d'altres que han de pagar les famílies a banda?
En aquests moments és la que és més polèmica i és la que tu dius, ho dius molt bé, és la que va contra el meningococ B, el famós Vexero. Hi ha una altra marca, hi ha una altra marca que es diu Trumemba. El que passa que el Trumemba també és el mateix, però només es pot posar fins a partir dels 10 anys de vida. El meningococ B, hi ha una vacuna, és cert, està al mercat des de fa ja 4 anys, i Sanitat, Salut Pública, ha decidit, i ho ha decidit, ja ho havia decidit, però ha tornat a fer una nova decisió el mes de març d'aquest any, de que no la posarà de forma sistemàtica o gratuïta perquè considera que hi ha pocs casos i que la vacuna pues, tampoc t'eliminaria el 100% d'aquests pocs casos que hi ha. I ells decideixen, per segons ells cost-benefici d'una cosa a fer, no posar-la. El que passa que la gent és lliure de decidir, i els pediatres són lliures de decidir, les infermeres pediàtriques són lliures de decidir, de recomanar o d'explicar o d'informar en els nens, i si volen una protecció individual, malgrat no la paga social, però la gent decideix vacunar-se amb aquesta vacuna. I és el que està passant amb aquesta vacuna ara, que molts pediatres estan d'acord en posar-la, inclús el Comitè de Vacunes de l'Associació Espanyola de Pediatria, que no té res a veure amb el Ministeri, és una societat científica independent, té en el seu calendari de recomanació posar aquesta vacuna als 3, 5 i 12 mesos de vida.
Com s'explica que ara s'estiguin produint meningitis d'altres que eren de tipus poc freqüents fins ara?
Bueno, el més important, el que ha canviat més és el W, el meningococ W. A la família del meningococ hi ha diversos serogrups, ja ho he dit, l'A, el B, el C, el W i Y. Ha pujat molt el W, sobretot el W, una mica l'Y, i hi ha hagut un canvi a la soca de l'W, apareixen de forma epidèmica soques que diem nosaltres hipervirulentes, que el meningococ muta, no sabem si en contacte o per culpa del contacte amb els antibiòtics o el contacte amb l'ambient o el contacte amb les vacunes, doncs fa petits canvis per probablement evadir-se d'aquest atac que fem nosaltres, per matar-los, i després fan soques noves, i aquestes soques noves són les que apareixen en forma epidèmica. Això passa amb virus, passa amb bactèries, i en aquest cas probablement és una soca que ja porta anys circulant, va començar a la Meca ara fa molts anys, l'any 2000, però després va anar a Sud-amèrica, a Xile, Uruguai, a Argentina, després va passar a Anglaterra, i Anglaterra, Irlanda, Irlanda, Holanda, Holanda, França, França, Espanya. I ara, tots aquests virus que t'he dit, tenim W d'una forma molt important, ha augmentat moltíssim. El número de casos no és molt, però si mirem els que teníem abans, els que tenim ara, l'augment ha sigut molt important.
I és una part o una soca més difícil de tractar que les altres, o és més difícil de tractar perquè no hi ha hagut vacunació prèvia?
No, el problema del meningococ, no, l'antibiòtic, si tu dones l'antibiòtic al meningococ, els matem a tots. No ens passava amb el pneumococ, que també estem vacunant des del 2016, com t'he dit, perquè era resistent a molts antibiòtics, però el meningococ no té cap problema de resistència bacteriana, pràcticament. I el problema del meningococ és que quan fa una, el que diem nosaltres, una sepsis fulminant, més que meningitis, s'hauria de parlar de malaltia meningocòssica, perquè la malaltia meningocòssica o la infecció meningocòssica pot haver-hi meningitis, però sobretot el que ens fa por és la sepsis, que és el pas del bitxo per tota la sang i per tot el cos. Pues quan debuta en forma de sepsis meningocòssica, que és, nosaltres diem sepsis fulminant, no et dona temps. Per molt antibiòtic que donguis, en 12-24 hores una criatura se't pot morir. Per això ens fa tan mal el meningococ, per això ens preocupa tant, per això en principi ens alarma tant, no? Perquè encara que donguessin un antibiòtic correcte, sabem que hi ha un 10, 12, 15% de nens que si agafen el meningococ, facis el que facis, probablement anirà malament. I aquesta és una mica l'obsessió que tenim els pediatres amb el meningococ, no tant com el que teníem amb el pneumococ o hemòfilus, que són els altres dos que t'he explicat.
I quina és la simptomatologia? És a dir, un pare que tingui una criatura malalta i
bueno,
no
ja sàpiga... Ja ho saben els pares, perquè el meningococ és el de les taques, és el de la febre i taca de la pell. El que passa que és evident que les taques de la pell, que nosaltres diem petèquies, poden ser taquetes d'infeccions víriques banals, no? I és difícil a vegades diferenciar-ho. Si són per meningococ, en poques hores aquestes taquetes petites es fan grosses, les fan el que es diuen equimosis o hematomes, i és brutal, és evident que no li pot passar a parar a ningú.
La vacunació evitaria arribar a aquests punts?
Bé, nosaltres ja et dic que en aquest cas, si parlem de meningococ, tenim una vacuna que porta el C, el W, Y i l'A. L'A no en tenim, però la vacuna porta aquests quatre, i és molt eficaç. I sí, prevendria per aquests 4 serogrups, i el B menys de part. El B no s'ha pogut mai fer una vacuna conjuntament amb els altres serogrups perquè el B és més complicat, té una càpsula, un polisacari que diem nosaltres, que és la càpsula del meningococ, que no s'havia aconseguit mai fer una vacuna. S'ha aconseguit una vacuna recentment fent una enginyeria reversa, que es diu, una cosa molt complicada, i el B va a part. El B és una vacuna a part i és una vacuna que no té probablement l'eficàcia que tenen aquestes que té allà, el C, W i Y sobretot, i té una eficàcia una mica menor. Els anglesos porten 3, quasi 4 anys ja posant la calendari a Anglaterra en els nens petits, el B0 en concret, perquè només posen aquesta, i bueno, ells parlen d'una eficàcia que volta el 80% contra els meningos B, 77-78%. És una bona vacuna, no com una vacuna d'altres malalties que tenen una protecció quasi del 100%, però un 70% i escaig, 77-78% és correcte.
Doctor Pineda, què està passant amb el xarampió a Catalunya?
A Catalunya i a Europa. A Catalunya ens ha tocat perquè ens havia de tocar. Parlem d'una altra cosa, no té res a veure.
Sí, hem canviat de registre.
I la gent, nens, pensem que les vacunes totes són iguals i les malalties totes són iguals, però no és veritat. Sarampió és la malaltia més contagiosa que existeix al món, bueno, al món i a tot arreu. Es calcula que cada cas de sarampió té capacitat de contagiar entre 17 i 18 casos o contactes que pugui tenir aquell cas índex. Vale? Això fa la malaltia més contagiosa que existeix. Per què et dic això? Perquè per tenir el sarampió controlat haurien de portar les dues dosis de la vacuna de sarampió, que es diu triple vírica, perquè sarampió sola no n'hi ha, és sarampió, rubiola i paperes, galteres, és la triple vírica, es posa els 12 mesos i els 3 anys, i per tenir control d'una malaltia tan contagiosa haurien de tenir cobertures vacunals de la primera i la segona dosis, que la segona és la que ens falla més, per sobre del 92-93%. Vale? Estem tenint problemes a Europa, a puestos per problemes bèl·lics, problemes de pobresa, com és Ucraïna, com és Romania, que aquí és un altre problema, però els problemes als països normals, diguéssim, com nosaltres, a França, Itàlia, Alemanya, Espanya, no? Perquè comencem. La segona dosi de triple vírica, tot i que els antivacunes no són molt importants, però les segones dosis, quan el nen es fa més gran, baixem les cobertures, baixen les cobertures, la gent s'oblida les vacunes. El nen, quan és un lactant, el primer any de vida, el primer any i mig, se les posa totes. Però quan es va fent més gran, es va oblidant. I aquest és el problema que tenim. Tenim cobertures de segona dosi de triple vírica als 3 anys que no arriben al 90%. I això fa que la malaltia pugui circular. En la que no tenim vacunat més de, en aquest cas, el 92-93% de la població, corre la malaltia. Per això som tan pesats amb les cobertures com vacunar. Amb sarampió és una prova claríssima, no? Aquesta gent que no es vacuna, però fins i tot per dir-los que fan mal als altres, perquè tots els que tenim són nens menors d'un any que encara no s'han pogut vacunar el sarampió perquè començar a vacunar els 12 mesos de vida, perquè si només eficaç la vacuna abans, i aquests són els pobrets que no es poden vacunar perquè encara els hi toca, i aquests són els que pringuen. O la gent gran, que tampoc no s'ha vacunat perquè no hi havia vacuna quan eren joves i potser no havia passat a sarampió de joves, i aquests són els que poden agafar sarampió perquè hi ha una baixada de cobertura, sobretot a la segona dosi de triple vírica.
I quines afectacions té el sarampió?
Bueno, en principi no és una malaltia greu com una meningitis, no té absolutament res a veure, però el problema després ja ens posem en número de casos. Si nosaltres tenim 1.000 de casos de sarampió, el 2018 Europa va tancar amb 80 i pico mil casos de sarampió, que són molts. Penso que amb meningitis igual n'hi van haver 400 o 500, tampoc, no té res a veure. Mata més la meningitis, però hi ha menys casos. Sarampió mata molt menys, però si hi ha 80.000 casos, a l'empresa d'Europa s'han morit 71 persones. ¿Vale? Amb la qual és greu, no tan greu, però si hi ha molts casos, algú pot anar malament. Normalment és una malaltia que no té una mortalitat gens alta i és una malaltia que no dona seqüeles greus, però si tenim mils de casos, segur que hi haurà algú, ja ens passava igual amb la varicel·la, segur que hi ha algú que pot anar malament.
Mm-hmm. Clar, de fet, pel que diuen l'Agència de Salut Pública de Catalunya, és el xarampió autòcton es considera eliminat des de l'any 2000, no?, a Catalunya?
Bueno, però és que això són frases que es diuen, i per dir que tens controlat el teu país, i ho trobo molt bé, i és veritat. Però què vol dir autòcton? I si ens ve un francès, si ens ve un italià, o passen les vacances els anglesos aquí, o ve una crinesa, no existeix autòcton. Estem en un món obert, viatgem contínuament, ens movem, venen gent, ens anem nosaltres fora. Pots dir que sí, doncs no hi ha cap sarampió amb un nen català. Vale, de conya, i què vol dir? No vol dir res. Per què? Perquè no tenim fronteres tancades. Tothom tenim les fronteres obertes. Si hi ha sarampió a Europa, acabarà havent-hi a Espanya i a Catalunya. Això és obvi, perquè la gent viatja. Vull dir que sí, pots dir que a Catalunya no hi ha cap nen que hagi patat sarampió en català, bueno, però acabaran agafant casos catalans, segur, perquè vindrà gent de fora i ens porta sarampió. Sí, però no. És veritat que no hi ha casos autòctons, però si hi ha sarampió a Europa, hi ha sarampió a Catalunya, és evident. O pot haver-hi, com està passant aquests dies, que tenim gairebé 60 casos sarampió a Catalunya.
Doctor Pineda, moltes gràcies per haver-nos atès avui, haver-nos ajudat a entendre una mica el debat que hi ha al voltant del tema de la meningitis i també el que està passant en el cas del xarrampió. Gràcies i que vagi molt bé, que tingui un bon dia.
Bon dia, gràcies a vosaltres. Adéu.
Al matí, amb Mireia Sanz.